Parlament.cat, Generalitat de Catalunya.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 2 minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, la darrera enquesta del CEO sobre les eleccions catalanes situa el Partit Popular de Catalunya com a quarta força amb un fort creixement. La forquilla estaria entre els 8 i els 12 diputats. Ara en té només 3. Una quarta posició que situaria el partit en una situació estratègica en els acords postelectorals. Per parlar-ne de tot plegat, ja tenim amb nosaltres el número 4 a la llista del Partit Popular a les eleccions catalanes. Santi Rodríguez, molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Senyor Rodríguez, a part del CEO, avui hi ha enquestes al periòdico La Ser, El País, El Mundo, el ABC i El Confidencial. Se les mira, les enquestes?
Me les miro, però tampoc... me les miro amb molta prudència, no? Perquè hem tingut experiències recents amb eleccions catalanes, el 17, el 21, i també amb les eleccions generals del 23, de l'any passat, en el que, bé, les enquestes anaven dient una cosa i després la realitat anava per un altre cantó. Per tant, me les miro amb prudència, miro si trobem elements que ens poden ajudar a acabar de confeccionar el discurs i els missatges que intentem llançar, però hi ha una realitat, i és que a dia d'avui les urnes encara són buides i, per tant, tot és possible.
Com valora, però, que el Partit Popular pugui triplicar resultats?
Ho valorem positivament, no? Aquest era l'objectiu. Havíem passat a un seguit d'eleccions que ens havien deixat molt debilitats i vam començar amb les municipals de l'any passat i després amb les generals a intentar recuperar terreny, no? Jo crec que els resultats així ens ho van avalar, tant amb les municipals com amb les generals de Catalunya, amb uns resultats en què tornaven a situar el projecte del Partit Popular, diguem-ne, dintre d'una força de normalitat. Però volem més, aspirem a més. No ens conformem amb assolir una situació de normalitat, sinó que volem intentar treure uns bons resultats, els millors resultats possibles, perquè al final el nostre és un projecte de govern, no és un projecte de, bueno, de tenir representació, de conformar-se amb representació, sinó és un projecte que creiem que és bo per a la ciutadania i, per tant, aspirem a molt més, i amb aquest objectiu estem abordant aquesta campanya electoral.
De seguida entrem en els projectes que té el Partit Popular per als diferents problemes que té Catalunya. Abans, però, sí que li voldria preguntar, perquè sap que s'ha comentat molt, Alejandro Fernández és el candidat del Partit Popular a Catalunya, malgrat Núñez Feijóo?
No, Alejandro és el candidat del Partit Popular de Catalunya, pel qual també ha apostat Alberto Núñez Feijóo. Per tant, jo crec que hi ha normalitat absoluta. Jo crec que s'ha fet una mica d'enrenou, o bastant d'enrenou, en la mesura en què la decisió final, doncs, es va prendre quan des de la direcció nacional es va considerar que es tenia que prendre, perquè s'estava negociant, s'estava parlant amb Ciutadans de cara a les eleccions europees, que eren les úniques que en aquell moment estaven agendades, i fins que no va acabar aquest procés, Per entremig va aparèixer la convocatòria per sorpresa de les eleccions catalanes i, per tant, fins que no va acabar el procés de diàleg amb Ciutadans per veure si es podia fer, si es podien integrar la candidatura del Partit Popular a les europees i també a les eleccions catalanes, no es va prendre la decisió en relació a la candidatura, no? Per tant, jo crec que es va fer més en renou, diguem-ne, publicat, que no pas en renou i hagués pogut haver dintre del propi partit.
Per què no han volgut anar junts amb Ciutadans?
No, en tot cas serà perquè Ciutadans no ha volgut anar junts amb el Partit Popular. En qualsevol cas, és la seva decisió. Nosaltres sempre hem dit, i fa anys que ho estem dient, que el nostre és un projecte obert, no estem absolutament tancats a ningú, i crec que ho hem demostrat, no? En les eleccions al Parlament de Catalunya, en l'any 2021, vam incorporar Lorena Roldán. A les eleccions municipals de l'any passat, tenim una llista de persones que havien tingut diferents càrrecs de Ciutadans que es van incorporar a les candidatures municipals del Partit Popular arreu de Catalunya, alguns fins i tot també de caps de llista, com a caps de llista per al Partit Popular. Ho vàrem tornar a demostrar a les eleccions generals amb la incorporació de Nacho Martín Blanco a Barcelona i de Pere Lluís Huguet a Tarragona. Per tant, nosaltres sempre hem tingut les portes obertes a incorporar talent, a incorporar persones que veuen en el projecte del Partit Popular un projecte de govern, un projecte alternatiu a les polítiques que estem vivint tant a Espanya com a Catalunya, i per tant aquest era l'oferiment que fèiem a Ciutadans, integrar-se en el projecte del Partit Popular. Si bé a nivell europeu, com crec que s'ha demostrat ara a l'hora de formalitzar la candidatura de les eleccions europees, també amb la incorporació de tres persones que havien estat a Ciutadans a la nostra candidatura, a Catalunya no van voler, no va ser possible, no ho van voler fer, entenem més que per una qüestió de personalismes que no pas per una qüestió política, però bé, en qualsevol cas és la seva decisió i aquí estem, i la setmana que ve, a aquestes hores, sabrem els resultats de tot això.
Entenc que la possible desaparició de Ciutadans afavoriria el Partit Popular.
A veure, sempre que hi ha una força política que apareix o que desapareix, doncs evidentment té interrelació amb la resta de forces polítiques. Ciutadans a Catalunya va créixer inicialment a costa del Partit Socialista i després, a partir d'un determinat moment, va créixer a costa del Partit Popular. I després, doncs, les circumstàncies és que no han sabut donar resposta a allò que els ciutadans els hi demanaven en el moment en què havien depositat la seva confiança en ells, i ara es troben com es troben, no? I, per tant, sí, són vots que jo crec que queden repartits en l'arc parlamentari i segurament una part important, doncs, seran recuperats per al Partit Popular.
Si ens centrem plenament en la campanya, Alejandro Fernández ha dit a les darreres hores que el Partit Popular té la clau de la política catalana, que l'objectiu és ser decisius en aquestes eleccions. Com serà decisiu el Partit Popular? Fent president aquí?
No, nosaltres ens presentem a les eleccions perquè el president sigui Alejandro Fernández, no? I per tant, com li deia al començament, les urnes estan buides, no renunciem absolutament a res, no? Jo crec que en aquests moments a Catalunya la decisió està entre dues opcions polítiques. Una, la que representen el Partit Socialista d'Illa, l'Esquerra Republicana d'Aragonès i el Junts de Puigdemont, que no oblidem, són els que governen conjuntament el conjunt d'Espanya, i després, per acabar amb aquesta situació del Partit Socialista i dels independentistes, el Partit Popular. Per tant, la principal opció, i a una setmana de les eleccions nosaltres ens presentem per guanyar la presidència de la Generalitat i, per tant, treure el millor resultat possible.
Les enquestes que estan donant això, entre 12-14, aquesta forquilla, diputats al Partit Popular, esclar, si no fessin des del Partit Popular president a Salvador Illa, i jo crec que estic parlant de pactes postelectorals abans de les eleccions, perquè en aquestes eleccions seran molt importants els pactes postelectorals per fer president a algú. Si no fan president a Salvador Illa, tampoc fan president a la segona opció, sigui Esquerra, sigui Junts per Catalunya, podríem anar a nous comicis, fàcilment.
Sí, però a una setmana de les eleccions jo crec que és molt frustrant que estiguem parlant de repetir unes eleccions perquè no hi ha una entesa posterior, no?
No, però els números que donen són els números que donen.
Sí, però els números són els de les enquestes, com li deia, les urnes estan buides i, per tant, anem a veure què passa en aquestes eleccions i el que nosaltres tenim clar és que és, en les actuals circumstàncies és molt difícil fer president de la Generalitat el candidat de Pedro Sánchez. És molt difícil, bàsicament perquè Pedro Sánchez té les aliances que té...
Deixem fer-li la darrera pregunta.
Amb Esquerra i amb Junts, no? Per tant, això seria molt difícil.
Senyor Rodríguez, quina és la diferència entre fer president a Illa i fer alcalde Collboni?
Bueno, jo crec que eren els moments també eren molt diferents i les circumstàncies també eren molt diferents. El tracte que la candidatura de Trias va tenir envers el Partit Popular presentant-se a una sessió d'investidura amb un pacte tancat amb Esquerra Republicana i pretendre que el Partit Popular fes possible amb els seus vots que doncs Junts i Esquerra Republicana governessin des del punt de vista independentista a l'Ajuntament de Barcelona, es va considerar que no era el més oportú. En el cas de Collboni, la condició que se li va posar, i crec que d'alguna manera s'està complint, era que es trenqués amb l'època Colau i es trenqués amb el pacte amb els comuns, no? I això per ara s'està complint. Està avançant Barcelona, la ciutat, com a nosaltres haguéssim desitjat? No, però és que no estem governant. Li vam donar aquesta opció a Collboni i al final de la legislatura valorarem si això ha sigut positiu o no ha sigut positiu per Barcelona. De moment, allò que el nostre candidat s'havia compromès, que era acabar amb el colauisme i evitar que els independentistes prenguessin l'Ajuntament de Barcelona, això s'ha complert i s'està complint.
Ara sí, entrem en les propostes electorals del Partit Popular i comencem pel que deia el passat dijous el cardenal Joan Josep Pomilla, que va instar els partits polítics a fer propostes per revertir la situació de pobresa a Catalunya. De fet, que en els últims anys el nombre de persones que viuen en aquesta situació s'ha triplicat. Com ho valora això?
Doncs jo crec que és un reflex de la situació que estem vivint a Catalunya en els darrers 12 anys, tranquil·lament, no? A Catalunya, les prioritats del govern de la Generalitat, dels diferents governs de la Generalitat, els que han participat Junts, han participat Esquerra Republicana i en els últims anys el Partit Socialista ha sigut qui ha sostingut el govern de la Generalitat d'Esquerra Republicana, doncs s'han preocupat de coses que no són les que veritablement resolen els problemes que té el conjunt de la ciutadania. I ho veiem, efectivament, no només amb aquestes declaracions, sinó que Càritas mateix posava aquesta setmana passada damunt de la taula doncs, que havien d'ajudar a més de 400.000 persones, 400.000 catalans, a Catalunya en el darrer any. No? Per tant, això significa que allò que s'està fent des del govern de la Generalitat no ha sigut positiu i ens està duent a una situació de, doncs, certament, de moltes persones que viuen en aquest nivell de pobresa. Ara, dit això, hi ha dos formes d'abordar el problema, no? Un, des de la forma en què jo crec que s'està fent les coses des del govern de la Generalitat, que és intentar ajudar a totes aquestes persones que estan en aquesta situació, cosa que trobem positiva, però n'hi ha una segona que és elemental, que és a partir de la generació de riquesa, a partir de que les empreses vagin bé, a partir de que es generin llocs de treball, a partir de que augmenti la competitivitat de les empreses, la productivitat dels treballadors, i siguem capaços d'aquesta manera facilitar que totes aquestes persones que estan en aquesta situació puguin sortir d'aquesta situació. És a dir, el nostre objectiu és que les persones surtin de la situació de pobresa, no que hagin de tenir permanentment el suport de les administracions per mantenir-se en la situació de pobresa.
Precisament, tot i que s'hagi triplicat aquesta situació de pobresa en els darrers 15 anys a Catalunya, també és veritat que el Producte Interior Brut de Barcelona ha superat per primer cop els 100.000 milions d'euros l'any 2023, concretament 103.589 milions, xifra que suposa el 34,5% del Producte Interior Brut català i un augment del 2,8% en relació al 2022. Què s'ha fet bé en aquest sentit des de la Generalitat?
Bueno, el que passa és que les dades del Producte Interior Brut les hem de veure globalment en el conjunt de Catalunya i com ha anat evolucionant els darrers anys, no? I si bé és cert que continua havent-hi un creixement del Producte Interior Brut, també és cert que Catalunya ha perdut posicions en relació al mateix amb altres comunitats espanyoles. Fonamentalment, Madrid, que ha passat per davant el creixement del PIB la Comunitat de Madrid és més important que la catalana, i veiem com comunitats com Andalusia o com fins i tot la valenciana doncs estan avançant posicions, no? Per tant, Catalunya ha perdut el lideratge, tot i algunes dades que poden ser positives i que poden tenir aquesta lectura positiva, les dades relatives en relació a les altres comunitats, en relació al conjunt d'Espanya, estan fent que Catalunya perdi lideratge. Fa unes setmanes veia una altra notícia que és molt sorprenent i que cada vegada que l'he explicada, perquè se n'ha fet poca publicitat, que no cal fer-ne publicitat, sinó tenir-la present, no? Barcelona era la segona ciutat d'Espanya amb més multinacionals. La primera era Madrid, la segona era Barcelona. Doncs l'any passat Barcelona va deixar de ser la segona ciutat d'Espanya amb més multinacionals. Ara ja és la tercera. El municipi que ha avançat a Barcelona no és cap capital de província, com podríem pensar, sinó que és el municipi d'Alcobendas, no? Llavors jo crec que hi ha tot un seguit d'elements en molts aspectes que posen en evidència que la situació de Catalunya com a motor econòmic d'Espanya, com a lideratge del conjunt de les comunitats, com a arrossegament de l'economia en el conjunt d'Espanya, en els darrers anys s'ha perdut. I ens hem quedat en una situació, diguem-ne, endarrerida, no? I per això creiem que cal recuperar aquesta posició de lideratge de Catalunya. Però, en primer lloc, per convenciment. En segon lloc, perquè Catalunya sempre ha sigut terra d'emprenedoria i ha sigut una terra en la que hem sabut tirar endavant projectes tractors pel conjunt de l'economia. Però després, en tercer lloc, i per això diem, escolti, volem una Catalunya de primera, perquè precisament el que volem és recuperar aquest lideratge que, durant tots aquests anys que hem perdut energies amb altres coses, amb tot això del procés i amb totes aquestes altres coses, hem perdut aquesta iniciativa.
Precisament, senyor Rodríguez, com s'aconsegueix que les empreses que van marxar el 2017 tornin?
Doncs mira, hi ha diversos elements que influeixen sobre això. Primer element, i segurament el més important, estabilitat política i seguretat jurídica. A Catalunya no tenim una legislatura sencera des de l'any 2010. Fa 14 anys que no s'esgota una legislatura. I la seguretat jurídica, òbviament. Els processos que hem viscut a Catalunya, els referèndums i tot això no ha contribuït en res a millorar el clima empresarial de Catalunya. Ho vam veure en el 2017, amb una situació en la que moltes empreses catalanes van canviar la seu social i algunes definitivament fins i tot han sortit de Catalunya. I en la mesura en què continuen havent-hi missatges que apel·len per repetir aquest procés, per repetir referèndums i per fer coses d'aquestes, doncs això no contribueix en res en el bon clima empresarial, no contribueix en res a la seguretat jurídica ni a l'estabilitat política. Jo crec que aquest és l'element clau. Però n'hi ha d'altres. A Catalunya patim i pateixen les empreses de tot tipus. També ho hem vist darrerament amb el sector agrari, pateixen un problema d'un excés de burocràcia extraordinàriament important. I concretament alguna vegada jo he citat que hi ha tres lleis, i aquest és un altre element important, un excés de normativa que pretenen la simplificació administrativa i el que acaben fent és un lío de normes que compliquen les tramitacions, com li deia, també en el sector agrari. I si m'ho permet, un tercer element que potser passa desapercebut, però jo crec que és important. Sovint a Catalunya això de fer empresa per part d'un sector de la política doncs és vist com una activitat gairebé poc ètica, no? I nosaltres el que hem de fer és represtigiar l'empresa i recuperar la bona entesa amb el sector empresarial, que són els que generen riquesa i que són els que al final generen llocs de treball i milloren el benestar del conjunt de la societat catalana.
Parlem també sobre infraestructura, senyor Rodríguez, perquè jo estic molt cansat, i això que no els agafo, eh?
Jo també.
Continua la tendència a les màquines d'autovenda de Renfe 5 dies després de comprar els abonaments de Rodalies per al segon quadrimestre. La companyia demana adquirir-los a través de la seva aplicació mòbil. I precisament a Rodalies, a registre de mitjana, això surt avui al periòdico, eh? A registre de mitjana, 3 incidències al dia de gener a abril del 2024. Segons explica el periòdico, el sistema ferroviari català ha patit prop de 400 incidències en el que portem d'any.
Ja n'hi ha prou, no, senyor Rodríguez, d'això?
Sí, sí, no, no, no cal que m'ho digui. Jo vinc de Vilanova i la Geltrú i sóc usuari habitual de Rodalies.
I jo l'uso també bastant, aquest. I és un que, dels que s'atura més.
És un dels que s'atura més, i quan no s'atura, doncs, va sempre col·lapsat. Doncs, efectivament, teníem un problema amb Rodalies, i el problema es tracta d'abordar-lo i resoldre'l, no? Mentre tenim un ministre, doncs, que es dedica a ficar-se, doncs, amb el president de l'Argentina, és el ministre responsable de les Rodalies. El que hauria de fer, doncs, és explicar com es pot fer per resoldre el problema que tenim a Rodalies, que bàsicament és amb les inversions necessàries per garantir millorar la fiabilitat del servei de Rodalies que utilitzem moltíssimes persones per anar als nostres llocs de treball, no? I això, evidentment, ens perjudica. Abans de que m'ho digui vostè, si és que m'ho diu. La solució és traspassar Rodalies, la competència de Rodalies de la Generalitat de Catalunya?
És gat vell, eh?
No, clar. No, perquè és recurrent, no? Cada vegada que hi ha alguna cosa que no funciona des de la sanitat...
Deixi'm plantejar-li diferent,
traspassis
senyor Rodríguez.
Traspassis la competència. Bueno,
per on passa la solució? Pel traspàs de Rodalies o per un finançament que històricament amb Catalunya mai s'acaba de complir? Mai s'acaba de complir una inversió al 100%?
Bueno, aquí són dues qüestions absolutament diferents. En primer lloc, és el traspàs de Rodalies la solució? No, Rodalies el que necessita són inversions i que aquestes inversions es compleixin. Per tant, aquesta és la solució. La solució no és qui té la competència sobre Rodalies, sinó qui actua amb competència sobre Rodalies. I, escolti'm, a mi que la Generalitat tingui la competència en Rodalies no em tranquil·litza gens. De què és la competència amb aigua a les conques internes de Catalunya?
Ara parlarem de la sequera.
És de la Generalitat de Catalunya. I en 14 anys, quines inversions s'han fet per garantir el subministrament d'aigua a Catalunya? Zero. Per tant, a mi que la competència de Rodalies pugui ser de la Generalitat de Catalunya, més que no em tranquil·litza, fins i tot em preocuparia més. El que hem de fer és exigir que aquell que té la competència, que en aquest moment és el govern d'Estat, faci les inversions necessàries per garantir la fiabilitat del servei de Rodalies.
Anem a la sequera, que és un tema que està preocupant i molt, tot i que els pantans ja ronden una mitjana d'aproximadament un
24%,
exacte. És una cosa que segueix i que seguirà. Per tant, com abordem el tema de sequera?
Doncs fent les inversions necessàries. Escolti'm, Catalunya, i ens queixem, i ho diem sovint, no? Catalunya és la comunitat que té més impostos propis de tot Espanya. En té 11. Un d'aquests impostos és precisament el cànon de l'aigua que ha de servir per fer les infraestructures hidràuliques necessàries a Catalunya. En 14 anys no s'han fet. D'aquest cànon es recapten aproximadament 500 milions d'euros l'any. L'ACA fins i tot té, l'Agència Catalana de l'Aigua, que és la responsable de fer aquestes infraestructures, fins i tot té tresoreria positiva. És a dir, no s'han fet aquestes inversions. Ara ens parlen de les desaladores, de l'ampliació de la desaladora de la Tordera, de la desaladora del Foix. El projecte de la desaladora del Foix és de l'any 2006. És que han passat gairebé 20 anys i no s'ha fet absolutament res. L'última desaladora que es va fer, la desaladora del Prat, es va inaugurar l'any 2009, en l'episodi de sequera que vam viure en el primer decenni d'aquest segle, és a dir, l'any 2008. I durant tots aquests anys, bueno, doncs hem estat, alguns, han estat més ocupats fent consultes, declarant la independència, fent coses d'aquestes, que fent aquelles infraestructures que necessitem a Catalunya. No només desaladores, que per descomptat s'han de fer, però per més que ara ens hi posem, fins a l'any 2028 o 2029, no estaran en funcionament i, per tant, no poden contribuir a resoldre el problema que tenim ara i que, sortosament, les darreres pluges doncs, ens estan tranquil·litzant una mica, però, clar, no podem estar els catalans tot el dia mirant al cel esperant que plogui per resoldre aquest problema, no? Esperem, doncs, que hi hagin les inversions necessàries, no només en desaladores, sinó també, per exemple, en reutilització o en regeneració d'aigua, que són aquelles inversions que tenen que permetre que no tornem a patir una situació com la que estem patint amb aquest episodi de sequera.
Si és romumatitzar, senyor Rodríguez, si no m'equivoco, el Partit Popular, una de les coses que proposa, i no és l'únic partit polític que ho proposa, són aquestes interconnexions, sí. No?
Sí, li explico. I especialment en un moment en què doncs la situació dels embassaments a les conques internes és crítica. Tenim efectivament un mini trasbassament, que li diuen un mini trasbassament de l'Ebre, que alimenta tota la costa tarragonina, Tarragona també, per exemple, que en el 2008 el govern, i fins i tot el govern d'Espanya, estaven decidits, i van aprovar un real decret en aquest sentit, estaven decidits a fer aquesta interconnexió per tal que en episodis greus de sequera doncs, hi pogués haver aquest trasbassament d'aigua, doncs resulta que el cabal que està autoritzat en el Consorci d'Aigües de Tarragona no s'esgota. Hi ha una quantitat d'aigua que no s'aprofita per aquesta concessió. I, per tant, el que diem, ho diem nosaltres, ho diuen altres forces polítiques, però també ho diuen a nivell tècnic moltes persones i col·legis professionals de dir, escolti'm,
Nivell tècnic i col·legis professionals, senyor Rodríguez, de Barcelona, perquè hi ha 7 col·legis de les Terres de l'Ebre, com coneix, sí, que ja estan en contra.
Però no s'està proposant, i ningú està proposant treure una gota d'aigua més de l'Ebre, ni una gota més d'aigua de l'Ebre que la que ja està autoritzada. Estem dient, aprofitem aquella aigua que en aquests moments no s'està aprofitant a les costes de Tarragona. Insisteixo, per fer front a una situació d'emergència immediata. És a dir, no podem oferir als catalans la solució de dir, escolti'm, l'any 2028 tindrem més aigua. No, escolti'm, és que és a l'agost del 2024 quan tenim un problema de l'aigua i, per tant, hem de buscar les solucions que reparin aquesta situació el més ràpidament possible. I aquesta podria ser una. Però, en tot cas, fixi's una altra cosa. El projecte de la desaladora del Foix, que és un projecte, com li deia jo, de l'any 2006, precisament el que preveu és la connexió de les conques, perquè aquesta desaladora serviria tant per la conca de l'Ebre com per les conques internes de Catalunya.
I aquí estem a Tarragona. Hard Rock, sí o no?
És que jo crec que la qüestió no és Hard Rock, sí o no. Jo el que aixeco la mirada i li dic, escolti'm...
La qüestió és, ja l'entenc, la qüestió és el model. Model Hard Rock, sí o no?
No, és que vaig més enllà del model. És a dir... A Catalunya hem de sortir del no a tot. Estem instal·lats en els darrers anys amb el no absolutament a tot. No a l'aeroport de Prat, no al quart cinturó, no al Hard Rock, no als molins de vent, no a plaques fotovoltaiques, no a línies de molt alta tensió, no a tot. Escolti'm, així un país no progressa. Hard Rock, escolti'm, això és una proposta que hi ha al damunt de la taula, que pot contribuir a millorar un determinat sector a la costa de Tarragona, que és l'oferta turística de la zona de Tarragona, i per tant nosaltres estem d'acord en que hi puguin haver aquestes inversions que ofereixin una diversitat en el sector turístic. Hem d'apostar-ho tot al sector turístic? No. Nosaltres som perfectament defensors de que continuï havent-hi la convivència amb el model industrial, i especialment Tarragona, amb el sector químic. Són incompatibles una cosa amb l'altra? No. Escolti'm, ja fa anys es va fer la inversió a PortAventura, i jo crec que s'ha demostrat que és perfectament compatible l'aposta pel turisme i l'aposta per la indústria, no? Per tant, nosaltres, totes aquelles inversions que el que fan és reforçar el sistema econòmic, el sistema productiu a Catalunya, creiem que és bo per afavorir el creixement de la riquesa i per afavorir la creació de llocs de treball.
Mm. Ara em parlava de l'aeroport del Prat. Entenc que estan a favor també de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Estem a favor de l'ampliació de l'aeroport del Prat perquè és que és necessària, i no només, perquè moltes vegades es pensa, escolti'm, és que això és pel sector turístic. No, escolti'm, no, és que és pel sector econòmic i pel sector empresarial de Catalunya.
Precisament li volia preguntar per què, senyor Rodríguez, tenint un aeroport com Barajas, per exemple, que s'encarrega de tots els vols transoceànics, a Barcelona en deixen molt pocs, per no dir cap...
Bueno, perquè a l'aeroport de Barajas, quan es plantegen intervencions per ampliar l'aeroport, no es passen 6 anys mirant-se el melic i pensant-se si això és bo o és dolent per la pròpia activitat econòmica. A Catalunya, li recordo que l'ampliació de l'aeroport del Prat es planteja per primera vegada, diguem-ne, es planteja seriosament, ja hi havia la idea anterior, al febrer del 2018 es posa sobre la taula la necessitat d'aquesta ampliació. I la realitat és que en el 2019 l'aeroport del Prat arriba al seu topall de la capacitat, que són els 55 milions de passatgers. En aquest moment l'aeroport del Prat, L'any 2023 tanca amb 52 milions de passatgers i, per tant, estem a punt... La pandèmia és el que fa baixar el funcionament de l'aeroport. I, per tant, estem a punt de que arribi a un nivell en el que no sigui capaç d'absorbir més trànsit. No? I, per tant, entenem que són necessàries i imprescindibles les inversions per actualitzar, per modernitzar i per possibilitar que determinat model d'avions puguin utilitzar l'aeroport del Prat, que ara no ho poden fer. Insisteixo, no només pel sector turístic, sinó pel conjunt del sector econòmic català.
Deixem fer-li les tres darreres preguntes. La primera sobre educació. Venim sobre uns informes PISA que ens han deixat, els números que ens han deixat a Catalunya. Com hi posem una solució davant d'això?
Bueno, doncs, en primer lloc, jo crec que val la pena tenir clar quins són els elements que fan que el sistema educatiu no estigui assolint el nivell que seria desitjable i que segurament és, en comptes de tenir el sistema educatiu com un determinat model amb un determinat model ideològic, sinó val la pena que ens plantegem quins canvis cal fer, no? Per què dic això? Home, dic això perquè jo crec que la detecció de que el model educatiu català no funciona, ara el tenim amb l'informe PISA, no? Però jo crec que des de la pròpia conselleria ja fa anys que s'ha posat al damunt de la taula i la conselleria, recordo amb el conseller Bargalló recentment, en el seu moment, ell va posar sobre la taula que segurament el model d'immersió lingüística a Catalunya no era el model més adequat. Esquerra Republicana, no PP, Esquerra Republicana feia aquesta reflexió. I, evidentment, per una qüestió ideològica se li va tirar tothom al damunt. I això ha impedit doncs, que s'abordés la reforma del model educatiu d'una forma que ens traiés d'aquesta situació d'estancament que estem en aquest moment i anéssim cap a un model educatiu molt més eficient i molt més útil pel conjunt de la societat catalana en el futur immediat.
Sí, segur que m'entendrà, senyor Rodríguez, com que per qüestions ideològiques tot i tothom, deixi'm preguntar-li també quina valoració em fa d'aquesta manifestació històrica que s'ha viscut aquest diumenge a Palma de Mallorca.
La manifestació era...
A favor del català.
No, a mi em sembla molt bé que ens manifestem a favor del català. El que es tracta és...
Segons vostè es parla català a Mallorca?
Sí, jo crec que sí, i segons els mallorquins també.
Segons aquests 40.000 mallorquins també, segons la presidenta del Partit Popular, es parla mallorquí, que no és el mateix.
Escolti'm, poden haver les variants que hi hagin, però a Mallorca, a més, estatutàriament es parla el català.
Li deia
jo sóc molt respectuós amb els estatuts, eh?
Li deia que volia més preguntes. Li faré la darrera. Creu que s'ha crispat la campanya? És a dir, és veritat que el Partit Popular sempre ha mantingut un to bastant dur amb el que considera un dels seus màxims rivals polítics, com Carles Puigdemont. Ara bé, l'altre dia escoltàvem, com sabrà i li haurà arribat seguríssim, un membre d'UGT que forma part de la llista del PSC, parlava de Carles Puigdemont i li deia a Carles Puigdemont precisament això.
Mira, esta mañana, cuando abría el buzón de mi casa, me llegaba el voto de Puigdemont. Iba sentado en un coche, por cierto, un Volvo. El que quiere patria y país, con un Volvo. Está muy bien. Y yo me preguntaba, digo, ¿por qué no se hizo la foto en el maletero? Claro. Es que no lo ponen a huevo para poder darles caña. Porque ahora se ponen de defensores de la clase trabajadora cuando es la derecha catalana. Y ya por no hablar del resto, cuando el otro día lo escuchaba y dijo, es que el presidente Pedro Sánchez tiene que venir llorado y esto que ha hecho es una indecencia. Llorado se fue en el maletero y no sé si cagado o meado, pero se fue hasta Bruselas.
¿Comparteix, senyor Rodríguez, aquesta manera de dir i de fer?
No, evidentment que no la comparteixo. El que passa que puc entendre que entre els fins i tot candidats, no, del Partit Socialista tinguin una certa empanada mental, no? Perquè jo crec que aquest discurs segurament era el que feien el mateix Partit Socialista i fins i tot el mateix senyor Illa el 24 de juliol de l'any passat, quan encara no havien valorat que necessitaven els 7 vots de Puigdemont al Congrés dels Diputats per pactar, per aconseguir el govern d'Espanya, no? Per tant, clar, com tenen aquests canvis tan sobtats de dir avui una cosa i demà dic la següent, doncs aquest senyor sembla que encara no s'ha entenat que si el Partit Socialista està al govern d'Espanya és precisament gràcies als 7 vots de Junts per Catalunya, no? Aquests canvis de discurs, doncs, a vegades comporten aquestes coses i hi ha qui reacciona més tard.
Per cert, senyor Rodríguez, com sap Carles Puigdemont, que ha dit que vindrà al debat d'investidura, encara que no sigui president, ell hi serà. El saludarà vostè?
Com? Jo no tinc cap problema amb saludar ningú. Una altra cosa és que ens puguem arribar a entendre amb gairebé res amb els plantejaments actuals que ara fa.
Santi Rodríguez, número 4 de la llista del Partit Popular. Moltíssimes gràcies per visitar-nos.
A vosaltres.
Que vagi molt
bon dia.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Amb el govern republicà, Catalunya ha liderat la inversió social més important de la seva història. Hem obert un camí per pal·liar les desigualtats. I, sobretot, un camí de democràcia sense repressió. Nosaltres, els republicans, on hem estat sempre? Al costat de la gent. Al costat de Catalunya.
Esquerra Republicana. L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Trenta-cinc minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, avui torna a la festa solidària People in Red, que organitza la Fundació Lluita contra les Infeccions del mediàtic doctor Bonaventura Clotet, destat des del 1981 a lluitar contra la sida i, en general, contra tots els virus infecciosos. Es tracta d'una cita, una de les cites més importants de la societat catalana, a la qual no hi falten tota mena de celebritats, des de polítics, empresaris, primeres espases del món cultural i de l'esport. Com a dada, podem dir que l'any passat van ser 750 personalitats i es van recaptar ni més ni menys que 803.400 euros. La gala que aquest any celebra la 14a edició tindrà lloc al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Barcelona, i té com a objectiu continuar liderant projectes de recerca que permetin oferir tractaments innovadors per curar les persones que conviuen amb una infecció. Un cop més, l'humorista i presentador Andreu Buenafuente farà de mestre de cerimònies i aquest, el públic assistent, arribarà als 800 sense convidats en aquesta cerimònia, volíem dir. Per conèixer més detalls, ja podem saludar a aquesta hora la doctora Lluïsa Pedro Botet, cap de la secció d'immunodeprimits i bacterianes greus de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Doctora Lluïsa Pedro Botet, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, molt bon dia.
Doctora, primer de tot, per qui no ho conegui ben bé del que estem parlant, que ja m'estranyaria, perquè porteu uns quants anys, però vaja, per qui no ho sàpiga ben bé, què és People in Red?
Bueno, la People in Red és una gala, com deies fa un moment, és la 14a edició que es farà aquest any sobre la People in Red, i es tracta d'una gala que en aquests moments jo pensem que és la gala que té més impacte mediàtic, no solament a nivell de Catalunya, sinó arrel del territori espanyol, i que plega doncs gent de tot el, bueno, de l'espectacle, polítics, empresaris, evidentment, i que per tant i l'objectiu del qual doncs és captar el màxim de recursos, i recursos que nosaltres invertim en recerca, clarament. En recerca per facilitar, generar coneixement el més ràpid possible per no arribar tard al diagnòstic i a la prevenció, sobretot, al diagnòstic i el tractament de les infeccions.
És veritat que la People in Red serveix per a la lluita contra totes les infeccions, però també és veritat que una de les més destacades de tots aquests anys, i pel paper que hi ha tingut també el doctor Bonaventura Clotet i tota la Fundació, és el VIH. Uh-huh. Doctora, per què costa tant trobar una vacuna, alguna cosa que serveixi bé per eliminar el VIH ja?
Bueno, efectivament, com deia, la People in Red en aquests moments busca recursos per altres infeccions, però no oblidem, i és important destacar-ho aquí, que originàriament va començar tot amb la recerca sobre la infecció pel VIH, i així és com continua, a la qual, evidentment, ens hem, la lluita s'ha extès o s'ha estesa al control d'altres i al diagnòstic i a la prevenció d'altres infeccions, però sense oblidar mai el neguit i la sensibilitat importantíssima que ha tingut sempre tot l'equip del doctor Bonaventura Clotel per la infecció pel VIH. Per què és complicat? Per què és difícil? Pues perquè la infecció per el virus de la immunodeficiència humana és un virus que muta amb una facilitat important, perquè queda un remanent en els reservoris estancs d'algun lloc, sobretot del sistema nerviós central o d'altres, o en el sistema monoclonal fagocític, és a dir, sobretot en els ganglis, i allà és on potser els antiretrovirals doncs, sí que ajuden a contenir, però no a erradicar. És per això que continuem amb la recerca per la erradicació del virus de la immunodeficiència humana, que si bé ja hem aconseguit, gràcies a tota aquesta recerca, a contenir-la, sí que ara es continua en la lluita per la erradicació. No? Busquem recursos per continuar la nostra guerra contra aquest virus, sobretot en el terreny de les vacunes, però també en el terreny més novedor de la immunoteràpia, inclús en la combinació, no?, de trobar quin efecte podria tenir la vacuna combinada amb agents, amb immunosupressors selectius, com poden ser doncs, el baricitinib o com pot ser el dasatinib, i com poden, d'alguna manera, en combinació, aconseguir la erradicació del virus.
Com que imagino que, i evidentment en ciència encara més, però vaja, deu ser dificilíssim posar ni que sigui un marge de data, d'any, de quan podria arribar a passar tot plegat, i tampoc la vull posar entre l'espasa i la paret, sí que li vull preguntar, tenint les investigacions com les tenim, perquè fa el VIH, la solució la trobem a curt, mitjà o llarg termini?
Jo crec que la solució, els companys del nostre grup que s'hi dediquen, els he sentit dir més d'una vegada, que a mig termini podria ser possible. El doctor Bonaventura Clotet i tot el seu equip, en tot cas, estan treballant dur i continuen treballant dur i no deixaran mai aquesta línia, d'acord, fins que això s'acabi.
És evident que el que s'està buscant, i ara en parlàvem, és la forma d'erradicar el VIH a través d'una vacuna, però també és cert que en els darrers anys s'hi ha avançat molt amb aquests retrovirals que ara ens deia, amb la PrEP, etcètera, etcètera. Tot i així, per què continua sent una malaltia tan estigmatitzada, doctora?
Per què continua sent una malaltia estigmatitzada? Doncs probablement per... És possible que per les pràctiques de risc, de tota manera, jo crec que s'ha fet molt en aquest sentit. S'ha treballat molt, el tractament ha fet que això sigui una infecció crònica i que, per tant, la persona que conviu amb el VIH no en sigui conscient de què és malalt, perquè, de fet, té una supervivència i té una qualitat de vida exactament la mateixa que una persona que no conviu amb el VIH, no? I, per tant, no hauria de ser així, perquè ni tan sols és contagiós, val? Perquè en sang el virus ja no circula. Mm-hmm. Sí que està en alguns punts, però que no són transmissibles, d'acord? És a dir, que jo penso que s'ha fet molt en aquest sentit i que en aquests moments, bueno, sempre pot haver-hi algú o que sigui que l'estigmatitzi, però crec que ho hem minimitzat, no? I que ja no és aquesta la realitat.
Sortint ja del VIH, parlem d'aquest món víric, de les malalties infeccioses que es tracten, de les malalties bacterianes, etc etc. Per què els darrers anys... No sé si arran de la Covid, vaja, la Covid també s'hi ha sumat, sigui com sigui, però sí que és veritat que els darrers anys hem notat un augment, un pic de malalties infeccioses en la població, sobretot en la població jove.
Sí, bueno, la població jove, però jo potser... jo canviaria una mica, no crec que sigui així, no crec que sigui la població jove. En tot cas, al nostre voltant, quan caminem, quan passegem, tenim al voltant nostre, o inclús nosaltres mateixos, no? La població greument immunodeprimida va en augment. D'alguna manera és un tsunami que ens arriba i que no hi ha qui el pari, no? Estem parlant de pacients que tenen una immunodeficiència primària, que potser no ho saben, però que cada cop a nivell mèdic, els metges, tenim cada cop més eines i més coneixement pel diagnòstic de la immunodeficiència primària. Estic parlant de primària com un trastorn congènit, no? del sistema immunològic. Però, sobretot, el que està també amb auge i amb un increment notable, exponencial, és la immunodeficiència secundària, no? Tenim al nostre voltant i convivim, i nosaltres mateixos també, probablement, doncs hi ha pacients amb càncer oncohematològic, és a dir, o bé de la sang, dels ganglis o neoplàsia sòlida, d'acord? Cada cop hi ha més persones, més individus que s'han sotmès a un trasplantament de progenitors hematopoietics perquè tenien una leucèmia, perquè tenien un linfoma, perquè tenien qualsevol altra entitat, o bé individus que s'han hagut de sotmetre a un trasplant d'òrgan sòlid, o pacients o individus que tenen una malaltia inflamatòria, sense més, és a dir, una malaltia reumatològica, una malaltia, per exemple, una artritis psoriàsica, d'acord, una artritis reumatoide, ja sigui reumatològiques o no reumatològiques, n'hi ha un munt, inclús, fixis, l'asma bronquial, avui en dia també es tracta amb immunosupressors selectius. I és aquesta població, és aquest gruix de població que feia un moment jo el descrivia com un tsunami que ens arrolla d'una manera tremenda i que fa que cada cop tots aquests malalts estiguin en un risc d'infecció, i la nostra labor, la nostra responsabilitat com a infectòlegs és intentar que els nostres companys prescriptors, ja siguin hematòlegs, oncòlegs, trasplantadors d'òrgans sòlids o prescriptors d'immunosupressors selectius, biològics o no biològics, puguin donar aquestes medicacions a plenes dosis, amb la periodicitat que s'han de donar, però amb la màxima de la seguretat i el mínim d'efectes secundaris possibles en matèria, sobretot, d'infecció. D'acord? Jo penso que és aquí on realment ha augmentat, diguem-ne, del formatge, no?, de totes les infeccions, és sobretot aquesta part, la que ha incrementat moltíssim.
Cap de la secció d'immunodeprimits i bacterianes greus de la Fundació Lluita contra les Infeccions, doctora Lluïsa Pedro Botet, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui, un dia complicat, perquè encara entenc que estan de preparació de tota aquesta gala que tindrà lloc aquesta nit al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Recordem la gala People in Red, que no sé si enguany, doctora, si sap si també té allò de la fila zero, per contribuir-hi sense assistir a la gala. Sí, sempre això.
Volia aprofitar per de despedir-me i d'agrair l'oportunitat que ens doneu sempre en els mitjans de comunicació per, en fi, perquè arribi, no?, i per difondre aquesta gala, dir que hi ha el donatiu en fila zero, sisplau, d'acord? I que serà un diner, o per petit que sigui, per gran que sigui, però sobretot per petit que sigui, serà ben utilitzat, ben empleat, val? Amb una traslació directa a la població, d'acord?
Doctora Lluïsa Pedro Botet, moltíssimes gràcies i molta sort per aquesta People in Red, que vagi molt bé.
Adéu, moltes gràcies, adéu.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Música. Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
Vota socialista. Força per governar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Pràcticament 11 minuts i arribem a les 10 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenca el magazín de la caravana. I és que quan passin uns minuts de les 10 del matí obrirem micròfons per escoltar a Santi Sánchez, Àngel Miret, Toni Picó, la nostra tertúlia d'actualitat política, tot fent el primer cafè, just en el que serà la darrera setmana electoral i el darrer dia d'enquestes electorals. Cap a les 11 tindrem un nou capítol de Criatures Fantàstiques. Avui acompanyats de l'Oriol Julià i Laura Torrella de l'equip CER. Amb ells retomarem el tema de conflictes a la família i parlarem de l'assertivitat. Més enllà, a 11:15, ens visitarà també el cantant Lo Ramonet. Amb ell xerrarem del seu segon àlbum Gir, un disc arriscat que barreja la cançó d'autor i els elements electrònics. A més, a la part final de l'entrevista ens regalarà un acústic. Un dilluns, per cert, que arribant al punt del migdia serà el torn d'un nou capítol de No és el que sembla amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez, on abordarem també els conflictes en família i les herències per saber si són un regal enverinat. I de camí cap a la una obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. Amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa. Així, a l'hora del videojoc parlarem de videojocs i política de la mà del periodista Joan Cebriana. Més voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem el programa amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui, dilluns 6 de maig, a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja preparats, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar les seccions habituals.
La caravana.
Giró!
Què tal?
Com vas?
Bé, anem millorant.
Sí? Ui, hem pres Joanola o alguna cosa, eh?
Sí, no, és
millor
que...
Ara,
És que em prenc de tot des de fa setmanes. A mi la fonia em dura... Prenc de tot, soc experta. Però no vinc a parlar de mi ni de la meva poca veu, sinó que venim a parlar d'una veu
que
encara...
Podríem, eh?
Podríem. Molt més maca, que és de la del cantant Lo Ramonet, ara. Que avui, d'aquí poquíssima estona, pujarà a la caravana per a presentar-nos el seu segon disc, que es diu Gir. I gira aquest disc, que és la peça central d'una trilogia de tres discs que són Res, Gir i Ser. Cada, saps? El primer disc es diu Res, el segon Gir i el tercer Ser. La massa mare, podríem dir, d'aquest disc són les cançons de la veu i la guitarra, que té veu i guitarra, però sí que hi podrem escoltar doncs, elements electrònics i que ens poden recordar amb la seva barreja a una mena de cançó d'autor. Hi ha moltíssimes col·laboracions en aquest nou disc, entre altres doncs, trobem les col·laboracions de Núria Lozano i Carles Bleda a l'acordió, Arnau Berenguer, que hi posa diferents guitarres, Pep Pastor al baix elèctric, Oriol Garriga, Jordi Herrero, Jordi Funes i Riqui Arjuna. O sigui, de les col·laboracions podríem dir que són una part important d'aquest disc, un disc que és del Segell Microscopi. Hem dit que es diu Lo Ramonet, però evidentment el seu DNI no posa Lo Ramonet, el seu DNI posa Ramon Fernández. I si busquem el seu Instagram, fent un tomb per la seva vida, posa que és apassionat de la música i la guitarra, des que va néixer pràcticament. Ha participat en diversos projectes musicals, tot i que ara té el seu propi en solitari, doncs el podíem escoltar a Calaix, al Senyor Sequà, i fem sonar les musiquetes. I dir-vos que, revisant les fotografies que penja, és una persona que li agrada molt l'embotit i la guitarra. El seu Instagram
està
és embotit i guitarra, que dius.
Jo el primer li compro molt, eh?
L'embotit està molt bé. I si ens diu alguna cosa com a la seva persona, dir-vos que no és de portar colors apagats, sinó que li encanten els colors vius. I, de fet, si el veieu pel carrer, el podeu distingir perquè a l'hivern va amb un anorac fluorescent de color groc. Vull dir que desapercebut no passa.
Està molt bé, això.
No passa. Així que, res, d'aquí poquíssima estona puja aquí la caravana i, com deies, al final de l'entrevista ens regalarà un acústic que sonarà de meravella.
Ballar, recordem?
Recordem.
Do you remember? 6 de maig.
Un 6 de maig del 1968, el govern francès va declarar l'estat de setge al país, a França, a causa dels incidents provocats per la revolució dels estudiants del maig francès.
Sabeu, jo hi era, eh?
I eres... Què tal? Com va anar? Et vas revolucionar molt?
Bona gent. Eren macos. Eren nois molt macos, com deia aquell. No sé.
El 1994 es va estrenar el Canal de la Manxa, que de fet avui fa 30 anys. El president francès François Mitterrand i la reina Isabel d'Anglaterra van inaugurar aquest túnel ferroviari de 50 quilòmetres, dels quals 37 són submarins a una profunditat de més de 60 metres sota el nivell del mar. Una gran obra d'enginyeria que continua sent el túnel submarí més llarg del món, però que es va convertir en un fiasco financer per l'empresa que el va construir, perquè les expectatives de trànsit eren desorbitades i realment ara passen uns 400 trens diaris, tot i que podrien passar-ne fins a 1.000 trens diaris. En fi, el 2023 van passar en un any 2,25 milions de vehicles de turisme i 1,2 milions de camions, i les mercaderies que transporten aquests camions i aquests trens representen al voltant del 25% del valor dels intercanvis comercials entre la Unió Europea i el Regne Unit.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí. I què més? Un 6 de maig del 2004 es va emetre als Estats Units l'últim episodi de la sèrie Friends. Oh.
Quina peneta.
Sí, molta, molta pena. La comèdia nord-americana va tenir 10 temporades de 24 capítols cadascuna.
La darrera té menys, té 18, crec. Perquè, sí, sí, és una, una curiositat, perquè ja no sé què passava amb els... Salia molt car, alguna cosa així.
I van fer només 18, eh?
Van fer només 18, no els hi donava el pressupost. Doncs... Ja cobraven un milió de dòlars...
Sí, sí, cobraven moltíssim.
Per cada episodi, cada protagonista.
De fet, es diu, jo mai ho he sapigut del cert, eh? Però es diu que l'últim capítol els protagonistes van haver-lo a gravar amb ansiolítics.
Ah, sí? Estaven tots afectats?
Estaven fets pols.
Bueno, van fer una pinya.
No podien parar de plorar, etcètera. Sí, sí. Sí.
Doncs sí, sí, el 22 de setembre de 1994 la cadena NBC es va estrenar aquesta mítica sèrie i va ser considerada l'any 2019 com la millor sèrie de la història segons The Hollywood Reporter.
No estic d'acord, però vale. Judith Vallès, no l'has vista?
Friends?
No l'has vista, o sí?
Sí, sí que l'he vista. Vale, no sencera, però he vist.
Clàssic. Aquells capítols que vas agafant...
Exacte.
Clàssic, sí, sí. De clàssics.
I un record per Matthew Perry.
Ara.
Sempre.
Què més? 6 de maig de l'any passat, del 2023, a Londres, es va celebrar la coronació de Carles III d'Anglaterra, 70 anys després de la seva mare, Isabel II. I qui va néixer? Un 6 de maig. Va néixer Àngel Guimerà, el 1845, dramaturg, polític i poeta en llengua catalana, un dels màxims exponents de la Renaixença de finals del segle XIX. Tots recordarem obres seves, Terra Baixa, Maricel, La filla del mar... En fi, un gran poeta, un gran escriptor en llengua catalana. I també un 6 de maig, però el 1915, va néixer Orson Welles, actor i director de cinema nord-americà, considerat un dels artistes més versàtils del segle XX, per les seves incursions al teatre, la ràdio i el cinema, i la seva famosa obra radiofònica, La guerra dels mons, en què va fer creure als oients que s'estava produint una invasió extraterrestre, i també Ciudadano Kane.
També.
Reconeguda com una de les pel·lícules més importants del cinema. I què més? Un 6 de maig, en aquest cas del 1961, també va néixer George Clooney, que avui fa 63 anys.
What else?
What else?
What else? Així que felicitats, George Clooney, si no estàs escoltant.
Està boníssim.
I també és l'aniversari de la cantant i actriu espanyola Lola Flores, també coneguda com La Lolita, que va néixer el 1958, per tant, avui fa 66 anys.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vámonos ya!
¡Vamos! ¿Pero de verdad? Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga.
Ay, una roseta, ahora me lo fotría yo.
¿Bacalao?
Sí. Sí, sí, sí.
Quin pelazo que té Lolita, eh?
Sempre, per cert...
Pelazo. I les cames fibroses.
Ve a fer obra de teatre a Barcelona.
La de la plaça del Diamant, un altre cop? No, una altra història.
No, una altra història.
Vale. Sí, la gent parla molt.
Sí, eh?
No cal que m'ho diguis.
Doncs vinga.
I tenim frase.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'arrida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Avoc, tu em va callar.
Mira, podria ser una delicatessen.
L'arroz con bacalao.
Una delicatessen. Joan Amor Menotti, ho comentàvem aquest matí,
sí,
savi, rapsoda, pensador, orador, ens ha deixat moltes frases per a la història, però tinc una que m'encanta, perquè parla molt bé d'ell, dels argentins i del seu humor, i parla molt malament de Bilardo. Mm. Val? Bilardo era la seva antítesi, futbol pragmàtic, guanyar sense res més. Menotti defensava el bon joc, una mica el Guardiola Mourinho o el Clemente, què et diré, no sé, Clemente no tenia una, un que li fos l'opositor. Menotismo o bilardismo, dues maneres de veure el futbol i la vida, gairebé dues religions en Argentina, i la frase de César Luis Menotti que trio és: el futbol és tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina. Repeteixo. El futbol és tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina. Com deia el Lutier, analitzem la frase. El futbol. Comença així. El futbol. César Luis, parlant de futbol, cap sorpresa, és el que sempre esperàvem, tot i que també parlava molt de música, com et deia abans, de tant en tant, i també li agradava molt les analogies. Però seguim. El futbol és tan generoso, un elogi fa aquí, una meravella, un nou florilegi del gran savi del futbol. Florilegi, del gran savi del futbol argentí per aquest joc meravellós que és el futbol. Però no acaba aquí. Amb una sutilesa deliciosa fa un gir a la frase. El futbol és tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina. Fa servir el futbol, el fil conductor de tots dos,